Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol, Joan Anton?
A les 6:20.
3, 2, 1, seganya!
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és la Terra Esplana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, ciència, astronomia, física, el que faci falta amb el Joan Anton Català. Joan Anton, tot bé?
Tot bé, perfecte, Roger.
suplement@catradio.cat és el correu del programa, @elsuplement a Twitter també ens trobareu, també tenim Instagram, però, a veure, volem obrir consultes perquè estem preparant un capítol de cara a final de temporada en què resoldrem dubtes de tot el que hem anat aprenent aquesta temporada, d'acord? Per tant, oients que sou matiners i també oients que sou molts que ens escolteu a través de la carta, a Spotify, on faci falta, a catradio.cat/elsuplement. Si teniu una consulta pel Joan Anton Català, de tots els nivells, fàcil, difícil, de totes les edats, ho barrejarem una mica tot, suplement@catradio.cat, ens envieu un correu amb la consulta, si ho voleu fer molt breument, també ens podeu deixar un missatge a Twitter, i d'aquí a un parell de setmanes, a l'últim capítol de la temporada, amb el Joan Anton Català, resoldrem aquestes consultes, no, Joan Anton?
Sí, a veure, m'has posat un llistó molt alt, perquè has dit fàcils, difícils, tot el que... Home, que me la sàpiga, sisplau, la resposta.
Sí, però t'ho podràs preparar, perquè com que ho anirem rebent aquestes properes setmanes, aquests propers 15 dies, farem una mica de filtratge, d'acord?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Abans de les consultes dels oients, però amb el Joan Anton Català mirarem cap al cel per fixar-nos en els planetes. Avui, en concret, en els planetes rodejats per anells. Més enllà de Saturn, quins planetes en tenen avui a la Terra Esplana els anells de l'univers? Joan Anton, com es formen els anells que envolten els planetes?
Això és el primer que hem d'explicar per després poder entendre per què hi ha altres planetes, a més de Saturn, que és el que tots en sabem, que tenen anells. I tenim tres models que hem desenvolupat per explicar el per què hi ha planetes que tenen anells. Abans, però, haig d'explicar un concepte, sempre saps que posem una píndola de conceptes, que és el que s'anomena el límit de Roche. El límit de Roche és un llindar que tenim, cada planeta té el seu llindar, el seu límit de Roche, en un lloc determinat, que fa que si un objecte s'apropa amb aquest llindar, la força d'atracció que té el planeta pot arribar a completament fragmentar-lo. I perquè hi ha dues forces que lluiten entre elles sempre. Hi ha la gravetat del planeta que t'atrau i la teva cohesió, la teva pròpia gravetat, i no només la teva pròpia gravetat, sinó la cohesió entre els teus àtoms, entre els teus fragments, per entendre'ns, que fan que tu siguis compacte, que siguis una roca. Doncs bé, si t'apropes en aquest límit de Roche, que és cada planeta té el seu límit particular, el que guanya és la gravetat del planeta sobre aquesta cohesió teva, i el que fa és fragmentar-te. Per tant, entenent aquest concepte, els tres models que tenim de formar anells, el primer model diu que els anells es podrien formar a partir de restes, de petits fragments que van quedar del moment de la formació del planeta i de les seves llunes, dels seus satèl·lits, i que van quedar molt a prop d'aquest límit de Roche, de forma que mai no es van poder agregar per formar una lluna, un satèl·lit. Aquest seria el primer model. El segon model ens parlaria de la ruptura, de la fragmentació d'un objecte que sí que es va poder formar, però que es va apropar massa en aquest límit de Roche i, per tant, es va fragmentar, es va destruir en petits bocins que van quedar voltant el planeta. I el tercer model, aquest sí que no es basa en el tema de Roche, es basaria en un tema de col·lisió, de xoc entre objectes que estaven en òrbita i que, per tant, van omplir una zona d'aquesta òrbita de petits fragments.
Escolta'm, Joan Anton, quan pensem en aquests planetes amb anells, inevitablement, ho dèiem ara al principi al començar, ens ve al cap Saturn, no?
Sí.
Els anells de Saturn com es van descobrir?
Clar, aquest és el per excel·lència, és el senyor dels anells, que en diem, i en concret, fixa't, sembla que el gran Galileu ja el va mig observar, ara veuràs per què dic mig observar, amb el seu recent inventat telescopi a començaments del segle XVII. Eren unes òptiques molt incipients, amb molts defectes, i ell mai va poder veure l'anell realment, i el que veia era el planeta deformat. Ens hem d'imaginar com una pilota d'aquestes de futbol americà o de rugby, que veia una rodoneta, per entendre'ns, i a costat i a costat, i veia com dues altres rodonetes, una cosa que ell no acabava d'entendre i així ho va dibuixar, però ell no va mai poder identificar què era això, que, i molt menys que fossin uns anells. El primer astrònom al que li donem el crèdit de que realment va distingir els anells al voltant d'aquest planeta va ser un astrònom anomenat Christian Huygens a l'any 1656. Fixa-t'hi, això és meitat del segle XVII. I uns anys després, el 1675, un astrònom italià que es deia Giovanni Domenico Cassini va notar no només els anells, sinó una separació fosca entre aquests anells, i aquesta separació fosca indicava que hi havia més d'un anell, que per tant era un conjunt, com a mínim dos, hi havia més d'un anell. Aquesta separació, per cert, la seguim anomenant, avui en dia l'anomenem la divisió de Cassini, en honor d'aquest astrònom italià.
Quants anells té, exactament?
Clar, és molt complex, perquè et deia, Cassini se'n va donar compte que n'hi havia dos. En realitat, n'hi ha milers. Les fotografies que tenim dels anells de Saturn fetes per sondes que hem tingut en allà orbitant durant molt de temps, de fet, la sonda per excel·lència que vam tenir allà es diu justament Cassini, doncs ens ha mostrat unes fotografies impressionants, com són milers, milers de petits anells separats per espais buits que han anat buidant, aquests espais buits s'han anat buidant per petites roques que han circulat, petits satèl·lits que han circulat per allà i han anat buidant aquest anell i creant aquestes estructures circulars, milers d'elles. Què passa? Que històricament, lògicament això no ho hem sabut fins que hi hem anat, fins que hi hem enviat sondes, i des de la Terra, amb els telescopis de la Terra, hem anat agrupant aquests anells, hem anat descobrint, diríem, anells molt més gruixuts, però que et dic que en realitat cadascun d'ells està format per milers d'anells, i aquests que hem anat descobrint des de la Terra els hem anat posant noms de lletres. I així vam començar per als anells més importants, que eren el A i el B, justament separats per aquesta divisió de Cassini que anomenava abans, i així hem anat posant lletres fins a la lletra F. Actualment, per tant, els anells de Saturn els ordenem de l'A a la F, que la F ja són anells molt febles i distants que té Saturn, però torno a dir, quan posem el microscopi i anem allà i enviem sondes, cadascun d'aquests anells, entre cometes, que et deia de l'A a la F, en realitat són milers d'ells.
Com són aquests anells, Joan Anton?
Clar, hi ha dues característiques molt, molt importants, molt espectaculars. Una és de què estan fets, que en parlarem després, i l'altra és de com són físicament. I és que són superprims, molt prims. Són uns anells que ocupen molta regió de l'espai al voltant de Saturn. Van des dels 7.000 quilòmetres de distància del planeta fins als 80.000. Això és una passada. Per tant, ocupen moltíssim, i potser el més impactant és com de delicats són. Llavors vaig fer el càlcul, saps que sempre m'agrada fer aquests càlculs perquè la gent pugui tenir una referència més humana, més propera, i si no m'he equivocat en els càlculs, per simular com de finets són aquests anells, hauríem de simular Saturn com una bola de 40 metres de diàmetre, imaginem un edifici, o més que un edifici, 40 metres de gran, tot això seria Saturn. Doncs bé, els anells serien un foli de paper posat a pla. I això serien els anells. Com d'increïblement fins són quan els compares amb la magnitud d'aquest planeta.
Costa d'imaginar, eh? De què estan fets?
I aquesta és la segona cosa que et deia, que és sorprenent, perquè estan fets de gel d'aigua, en un 99,9%. És a dir, és pràcticament gel d'aigua pura. La resta, aquest 0,1% que queda, és pols i petites roquetes, petits fragments, però quasi tot és gel d'aigua, i això fa que brillin tant. Per això són tan fàcils de veure, tan espectaculars vistos en un telescopi, perquè reflecteixen molt bé la llum del sol.
Sabem com es van formar, Joan Anton?
No realment, No tenim hipòtesi, però no estem del tot segurs, i estem manegant diversos models. Un d'ells és un escenari de col·lisió que hi podria haver hagut, d'aquests tres models que deien, doncs el de col·lisió entre un antic satèl·lit i un asteroide que hagués passat per allà massa a prop, haguessin xocat i hagués creat tots aquests fragments. També podria ser el segon model que havíem dit, la disrupció d'una petita lluna que estés formant-se, que s'hagués apropat massa en aquest límit de Roche que dèiem abans. Però no ho sabem. La qüestió és que el que sí que creiem saber és que podrien ser un fenomen temporal i relativament recent, potser formats aquests anells en els darrers 100 milions d'anys, i que, vés a saber tu, igual en 300 milions d'anys més podrien haver desaparegut. A mi, quan explico això, m'agrada dir que som afortunats de viure en un espai, en una finestra de temps d'uns quants centenars de milions d'anys en què podem gaudir d'aquesta meravella que potser és efímera.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui a la Terra es plana, diumenge al matí, els anells del sistema solar. Perquè, pel que ens està explicant el Joan Anton Català, hi ha vida més enllà de Saturn. Hi ha anells més enllà de Saturn. Bé, vida més enllà de Saturn és un misteri que no sabem, no? Perquè no sabem si a Saturn hi ha vida, Joan Anton.
No, a Saturn probablement no, però vés a saber si en algun dels seus satèl·lits sí.
Com són i de què estan fets aquests anells? No, això en parlarem després. Abans, Urà. Urà, Joan Anton, com es van descobrir els seus anells?
Clar, Urà és important perquè va ser el segon. Fins al descobriment dels anells d'Urà, Saturn era el rei. Bueno, t'haig de dir que encara és el rei dels anells, no hi ha res que se li assembli, però era l'únic planeta del nostre sistema solar que se li coneixen anells. Urà ja trenca aquest principi i ens diu que hi ha altres planetes del nostre sistema solar que també en tenen. Ja l'any 1789, és a dir, finals del segle XVIII, l'astrònom William Herschel va sospitar la presència d'anells al voltant d'Urà a través de les seves observacions, però no ho va poder certificar. Van haver de passar segles, fins que el 1977, és a dir, molt recent, en observacions que es van fer des d'un observatori a bord d'un avió i també la visita que la sonda Voyager 2 va fer en aquest planeta l'any 1986, que va ja ser quan vam certificar completament, vam veure que Urà tenia anells i no només que en tenia un, que en tenia dos, sinó que en realitat se'n van confirmar 11. I posteriorment, a través d'observacions amb el telescopi espacial Hubble, n'hem detectat 13.
Com són i de què estan fets, Joan Anton?
Aquí hi ha completament diferent, aquí ja veiem un model d'anell completament diferent als de Saturn. Dèiem, els de Saturn són de gel d'aigua, pràcticament pura. Doncs els d'Urà estan fets de petits fragments rocosos, és a dir, petites roques, petites pedretes. Una cosa que el distingeix no només dels anells de Saturn, sinó dels demés anells del sistema solar que parlarem després, que estan fets de pols. Aquest no està fet de pols, està fet de petites roquetes, roques i petites pedres. Són molt foscos, així com dèiem Saturn, que brillen molt perquè reflecteixen molt bé la llum del sol, el ser gel d'aigua. Aquests són molt foscos, amb molt poca capacitat de reflectir la llum, tot el contrari que dèiem de Saturn. I tot i que no coneixem el gruix, sospitem que també podrien ser extraordinàriament fins com són els de Saturn.
Hem parlat de Saturn, hem parlat d'Urà, anem a per Júpiter. També té anells, Júpiter?
Sí, en té. Fixa-t'hi, jo també sempre parlo de la rivalitat entre Júpiter i Saturn. Són els dos grans planetes del sistema solar, Júpiter és el més gran. Sempre estan competint per ser els amos de la situació i, de fet, per exemple, competeixen en el nombre de satèl·lits i ara està guanyant Saturn, però d'aquí a pocs anys tornarà igual a guanyar Júpiter perquè li haurem descobert noves llunes. Doncs Júpiter també, amb vejós de Saturn, també té anells, però ja t'haig de dir que aquí sí que perd la competició i la perdrà sempre en els propers centenars de milions d'anys, perquè res pot rivalitzar amb aquests anells tan xulos de Saturn. Els de Júpiter van ser els tercers que es van descobrir després dels de Saturn i dels d'Urà, i això va passar l'any 1979 per la sonda Voyager 1, que va ser la que va passar per allà i ens va confirmar que Júpiter també tenia aquests anells. I posteriorment els hem estudiat molt més en detall en una sonda de la NASA que es deia Galileu durant la dècada dels 90 del segle passat. Estan fets principalment de pols. Tercer model, Vèiem Saturn de gel d'aigua, Urà de petites roques, petites pedres, per entendre'ns. Els de Júpiter de pols molt fina. I en tenim identificats 4 d'ells. En el cas de Júpiter, sí, tenim algunes pistes que indiquen que aquests anells podrien tenir l'origen amb unes petites llunes, petits satèl·lits que giren al voltant de Júpiter i que haurien anat llançant a l'espai aquesta pols que se'ls escaparia i que haurien anat omplint aquesta part de l'òrbita per formar els anells. I així tenim uns satèl·lits que es diuen Metis i Adastrea i l'altre amb Altea i Cebe, que podrien ser els responsables de que aquests anells de Júpiter s'haguessin format. Són efímers. Això en aquest cas també ho sabem molt bé perquè els càlculs, les simulacions d'ordinador han dit que una partícula de pols d'aquestes que forma els anells de Júpiter sobreviu només entre 100 i 1.000 anys abans de que Júpiter, amb la seva gravetat, els atrapa i els porta per fer-los entrar cap a la seva atmosfera. Entre 100 i 1.000 anys. Per tant, són molt efímers. I vol dir, això confirma aquesta hipòtesi que et deia dels satèl·lits que van omplint, van regenerant aquests anells, perquè si no hi hagués aquests satèl·lits que van llançant pols a l'espai i tornen a omplir els anells, en 1.000 anys s'acabarien aquests anells de Júpiter, que ja seria molta casualitat que els haguéssim observat justament ara. Per tant, com et deia, això ens confirma aquesta hipòtesi d'objectes que van tornant a omplir els anells de Júpiter.
Va, Joan Anton, Neptú.
Neptú és el quart d'ells que se li van descobrir l'any 1984, a partir d'observacions que es van fer en telescopi i després també van ser fotografiats per la sonda Voyager. Són cinc grups d'anells, molt foscos igualment, poc densos i molt similars als de Júpiter, per tant, fets de pols. I creiem també que podrien ser relativament joves.
I Mart podria tenir anells també en un futur, o no?
Clar, això és molt xulo, perquè Mart no en té. De fet, ningú pensaria que Mart o un planeta d'aquest tipus rocós en podria tenir, però té dos satèl·lits, dos llunes petites i irregulars, que es diuen Phobos i Deimos. Doncs molt bé, Phobos, que és la més interior, està en una òrbita molt inestable, que farà que es vagi apropant cada cop més a Mart fins que entri en aquest límit de roig que havíem començat al començament, d'aquí uns 50 milions d'anys. Si això fos així, Phobos es fragmentaria en petits fragments que formarien un anell al voltant de Mart. Increïble. Duraria el que duraria aquest anell, però seria increïble.
La Terra podrà tenir anells algun dia? En tindrà?
Clar, és curiós, per això mateix que dèiem de Mart, no? Qui diria que un planeta rocós... Però no hi ha res que impedeixi que un planeta pugui tenir un anell. Creiem que no en tenim, els planetes rocosos, que no és fàcil que en tinguem perquè el vent solar, que és aquest flux de partícules que envia el Sol, dificulta la creació d'un anell, o sobretot que un anell sobrevisqui. Però, com et deia, res impedeix. I, de fet, hi ha alguna indicació que tenim que podria haver-hi un petit i molt feble anell de pols formant part o envoltant la Terra i la Lluna, la parella Terra i Lluna. Podria haver-hi aquest anell, però seria un anell molt finet de pols i molt inestable.
Escolta'm, Joan Anton, hi ha algun altre objecte còsmic que en tingui d'anells?
Sí, la cosa ha anat a més i llavors hem començat a confirmar diminuts anells al voltant de, per exemple, d'algun asteroide, que és una cosa increïble, i això segurament seria per efecte de col·lisió. I sospitem que en altres objectes, altres asteroides del sistema solar, podria haver aquestes estructures, estem parlant d'estructures molt fines i molt, molt, molt elementals, segurament formades per impactes i que durarien molt poc. I exoplanetes també. Clar, el que passa aquí al sistema solar no podem descartar que passi fora, i també en aquest moment ja tenim sospita de que hi ha algun exoplaneta dels 4.000 que tenim descoberts, algun d'ells tenim sospita de que podria estar rodejat també per anells.
Per exemple, ara penso en les llunes, no? Que podria tenir algun anell o no?
Absolutament també, perquè no hi ha res que impedeixi. Una lluna al final no deixa de ser un objecte que té el seu propi límit de roig i que per tant pot arribar a fragmentar petits objectes que passin a prop. Durant un temps es va fins i tot proposar que ja se n'havia descobert un dins del nostre sistema solar, al voltant de Rea, que és un satèl·lit de Saturn, perquè se li havien descobert algunes pertorbacions a la seva òrbita. Però aquest fet no ha pogut mai ser confirmat perquè no hem pogut tenir fotografies, no hem pogut observar aquests anells i actualment s'està discutint molt aquesta hipòtesi. Però, com et dic, des del punt de vista teòric, res en principi impediria que una lluna en pogués tenir.
O els exoplanetes, no?
Clar, clar, és el que havíem dit, exoplanetes. Ja tenim la sospita d'un, t'explicava que en teníem un concret que sospitem. És normal pensar també per un efecte d'humilitat, de dir, bé, és que el nostre sistema solar és un entre bilions. Per què el nostre ha de ser l'únic que tingui anells? A més, quan hem vist que Saturn no era tampoc l'únic, sinó que Júpiter, Urà, Neptú, que algun asteroide en podria tenir, doncs això, passa-ho per l'embut de la galàxia i veuràs que, doncs, que aquí et poden sortir milions de planetes en anells.
Avui amb el Joan Anton Català hem volgut dedicar un capítol als anells del sistema solar, sempre acabem mirant cap al cel. Joan Anton, què hi passarà aquesta setmana si mirem cap a on?
Doncs fixa't, parlant de Saturn i de Júpiter, aquesta propera matinada una lluna minvant es posarà visualment entre Júpiter i Saturn en el cel a la darrera part de la nit. Demà, de fet, passarà pel costat de Júpiter. I al vespre seguim tenint brillantíssim Venus baix sobre l'horitzó oest després de la posta de sol.
Molt bé, Joan Anton Català, un plaer com sempre. Per cert, recordo els oients, suplement@catradio.cat, correu electrònic suplement@catradio.cat, si és que voleu enviar-nos alguna consulta relacionada amb tot el que hem anat explicant aquesta temporada, relacionada amb la química, amb la física, amb l'astronomia. Dedicarem un últim capítol d'aquí un parell de setmanes amb el Joan Anton Català, precisament a resoldre els dubtes dels oients. suplement@catradio.cat, correu electrònic, o bé @elsuplement, si és una consulta breu, també a través de Twitter ens podeu trobar. Gràcies, Joan Anton. Bona
Gràcies
setmana.
Gràcies a tu, igualment.
Fem una pausa i de seguida tornem.